Però abans, mirin, aquesta és una d'aquelles qüestions, dius, va, pregunta-li per què. El primer cop que vàrem tenir Luis Miguel García, que no era ni tan sols candidat, va ser l'any 2013. Ell ho recorda. I a mi m'ha vingut el flash perquè tinc, no és allò de la curiositat, però em crida molt l'atenció com s'està abordant aquest tema tan complex de l'accident de l'Àlvia, se'n recordaran, a Galícia. Va ser aleshores quan vàrem tenir a Luis Miguel García en qualitat de conductor de trens, perquè ens va cridar molt l'atenció tot el que es va viure, aquell drama general i tots els debats afegits que hi havia. Luis Miguel García, bon dia.
Hola, bon dia. Bona.
És el portaveu del PSC, però no puc evitar. Esteu pendent del judici?
Sí, estem pendents, estem llegint i escoltant les notícies que surten als mitjans de comunicació. És una cosa que ens preocupa als professionals.
Quina sensació teniu?
Una sensació de feblesa, una sensació de que estan, totes les parts estan acusant a una direcció, i ja estem acostumats a que aquestes coses passin en aquesta casa, però és una sensació de feblesa i de preocupació.
Us esteu referint al conductor?
Al conductor, al maquinista, sí.
Que queda...
Sí, això és habitual. Sempre
és habitual?
Sí, és habitual. Quan hi ha una cosa d'aquestes, n'hi ha una dita que en aquesta empresa que diu, bueno, si n'hi ha un accident i es mor el maquinista, en aquest cas, la culpa és del maquinista, ja està, s'ha acabat el tema, no? Però, bueno, en aquest cas, afortunadament, no va ser així. És una víctima més. A part dels 81 morts, n'hi ha una víctima més i tots els ferits. I estem preocupats de la línia que està seguint aquest judici, sobretot alguna declaració dels responsables de la seguretat de la circulació, d'ADIF, que es volen treure la responsabilitat que tenen, i això és preocupat, és com professionals.
Allò que passa sempre quan les cases es fan grans, que es defensen d'una manera tan ferma que resulta fins i tot insensible a la ciutadania i a...
Sí, jo crec que això és una... Bueno, cadascú té tot el dret a defensar-se com pugui, com vulgui, però jo crec que és una manca de respecte, primer, pensant cap a les famílies de totes les víctimes, els ferits també, però sobretot també cap als professionals del ferrocarril, tant d'ADIF com de Renfe, de qualsevol altra empresa.
Ho tanco aquí perquè hem passat, allò que diuen sempre, que la justícia quan arriba tard tampoc no és justícia, hem passat 9 anys.
9 anys, sí.
Quin desastre.
Sí. Afortunadament no n'hi ha hagut més
accidents. No hi ha hagut més accidents perquè es va implementar finalment aquell sistema de seguretat famós del qual se'n va parlar tant aquells dies, però han passat 9 anys. A part d'això, per què va ser el motiu de la primera conversa amb Luis Miguel García? Després la vida ens ha portat on ens ha portat. Ho havíem deixat més o menys a Iguadols.
Sí.
I aquest projecte que vau exposar amb tanta fermesa i convicció, no sé si ha tingut un feedback... Us esperàveu aquest...
No ho sé, primer sorprèn una mica la polèmica que es va generar al seu moment, perquè és que jo no he explicat el meu projecte a ningú encara, el que és el projecte en si. Nosaltres ja l'any 2003 ja en parlàvem d'aquesta possibilitat. L'any 2019 jo em vaig presentar un programa electoral, que el punt 9 del programa electoral, els paràgrafs del programa, ja parlava d'aquesta possibilitat, i ha arribat el moment de ja aquesta possibilitat de donar-li una viabilitat. La viabilitat que nosaltres des del PSC pensem, primer, és una necessitat de que el municipi com Sitges, la vila de Sitges, tingui un palau de congressos, un palau ferial, un palau auditori, un cursal, podem posar el nom que vulguem per no fer-hi sensibilitats, però sobretot per l'oportunitat. Jo crec que és una oportunitat que tenim ara que hem d'aprofitar, amb totes les possibilitats que tenim de subvencions i de suport des de les distintes administracions, i no és més que... No és tan important el contingut com el contingut.
Voleu dir, no és tan important el continent com el contingut.
El continent com el contingut. Precisament per què? Perquè nosaltres el que volem és tirar endavant projectes d'una activitat econòmica relacionada amb la cultura, la creació artística, activitats d'iniciatives culturals. I això necessitem espai. I aquest espai, jo crec, nostre parer, dels estudis que hem fet i les converses que tenim nosaltres és el millor espai que tenim per fer aquest cursal.
Ho veu exposar amb convicció, no amb detall, com dieu,
sí.
I des del punt de vista del govern, diguem-ne que ha quedat molt arrecerada aquesta proposta com una proposta del Partit dels Socialistes i no massa més enllà.
Sí, i estem orgullosos de que el govern entengui, o una part del govern sí. entengui, que aquesta és una proposta del Partit Socialista.
Ho dic per si us esperàveu, o no, un suport més explícit o...
No, però torno a dir el que deia el mateix. Nosaltres no hem especificat el projecte en si.
Ja, ja, ja.
Jo vaig parlar d'aquest projecte, la meva presentació, que va venir el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i a partir d'aquí es va començar a parlar fora del que és el PSC i va sortir una notícia a l'Eco de Sitges. Perfecte, cap problema. Nosaltres som coneixedors d'aquesta... polèmica, si es pot dir, així, que s'ha generat, però no l'entenem, perquè jo crec que és una cosa que és necessària i la viabilitat està ahí, és possible, i jo he parlat amb moltes persones, inclús entitats del poble, com el Camp del Sitges, i he parlat també amb el Retiro, i tenim per parlar... parlar amb el Prado, i una vegada que ho expliques no n'hi ha tan rebuig a lo que és el projecte. Evidentment, i jo ho he dit quan m'han preguntat, estem parlant d'un projecte a 6 anys vista, no és un projecte que estigui passat demà, i jo crec que és necessari per si és aquesta...
Per tant, per dir-ho res i curt, si els altres membres del govern els està bé, benvinguts siguin, sí. I si no, això queda com una proposta del PSC, que el PSC intentarà tirar endavant. Sí, les circumstàncies es posen bé
sí,
per fer.
Sí, evidentment. Nosaltres tenim l'obligació de presentar projectes a la vila, de dir a la vila el que volem fer. Les ciutadans i ciutadanes donaran suport a raó de les nostres propostes que traslladem a la vila. Creiem que és una proposta que és molt interessant, a més que també aprofitarem per a regenerar tot aquest espai de la zona d'Aigua Dolç, també fer un aparcament que és necessari a la zona d'Aigua Dolç, i jo crec que és una ocasió que tenim i que s'ha d'explicar, i no tinc cap problema en explicar a tothom quin és el projecte, però estem parlant d'un projecte que és un embrió ara mateix, que s'ha de començar a posar negre sobre blanc, i després que parlar amb les diferents administracions, tant la Generalitat com el Ministeri de Madrid, i a veure quines possibilitats tenim reals de tirar endavant. Jo crec que estem en una molt bona disposició ara i treballarem en aquesta situació.
Seguim una miqueta el fil. Això ho he pogut comentar amb el ministre.
Amb un dels assessors del ministre.
Amb un dels assessors del ministre. Sí. El ministre va venir pel festival, oi que sí? Sí? No, suposo que no va en aquell moment.
Jo no hi era. Però no era el moment tampoc.
L'assessor del ministre què va dir?
No,
que suposo que no dirà, oi, que no m'hi presenti esto, que no
m'interessa. No. Evidentment, ni diran que sí ni diran que no.
Exacte.
Ara jo vaig parlar amb un assessor del ministre, vaig parlar precisament un dels consells del Festival de Terramar.
Directament amb el ministre no heu parlat,
no,
eh?
No. I li vaig explicar el projecte que teníem, després van tenir una reunió i vau veure que era un projecte que era viable. Estem parlant d'un projecte a 6-8 anys, no. I hem començat ara estem començant a mirar a veure com volem fer i a posar negre sobre blanc què és el que volem fer realment. I amb això comptarem amb tothom, tampoc. No serà una cosa que el candidat o el primer tinent d'alcalde del PSC es posi, no, farem això, no. Mirarem de com es pot fer i treballarem els tècnics que saben que...
Ara us plantejo que ens va dir l'alcaldessa.
Sí.
Que no està l'Ajuntament per embarcar-se en projectes d'aquesta envergadura i després tampoc està com per mantenir-los en el temps amb la despesa que suposa el manteniment d'una infraestructura d'aquesta embarcadora.
Sí, i l'alcaldessa té raó, segurament. Mira, la situació ara per ara, la situació de l'Ajuntament serà complicada, i no a l'Ajuntament de Sitges, a tots els ajuntaments és una situació que està complicada, per unes situacions externes a l'Ajuntament i a la gestió de l'Ajuntament, però el que no podem fer de cap de les maneres és no fer res, no és una alternativa al PSC. Creiem que és necessari tirar projectes endavant, com pot ser aquest del Cursal o del Palau de Congressos, com pot ser també les alternatives que n'hi hagi en el projecte de Valcarca, que han comentat vale. abans, i algun més que hem de tirar. Hem de fer coses diferents. El que no podem fer és el que hem fet abans, que ha funcionat en un moment i ara s'ha demostrat que n'hi ha coses que no han funcionat. Hem de tirar coses endavant i hem de fer coses diferents.
Per qui us escolti i pugui dir, m'està molt bé les coses diferents, però el mateix regidor diu, venen temps difícils i, per tant, les apostes econòmiques han de ser apostes segures per no enganxar-nos els dits. Per una banda, per tant, aquesta necessitat de fer coses diferents a les que s'ha fet per atraure, hem d'entendre, altres sectors de negoci, però amb aquesta preocupació de dir, si no l'encertes, ja has d'assumir, diguem-ne, una errada, aleshores això ho posa molt difícil.
Sí, i és cert, però nosaltres el que creiem que la millor manera de generar aquesta economia és generar ocupació, i per generar ocupació has de portar empreses, i per portar empreses has de tenir espais, i un dels problemes que tenim a Sitges precisament és la manca d'espais. Com he dit abans, els continguts del cursal és atraure empreses del sector industrial, del sector de la creativitat, del sector de la cinematografia, de l'audiovisual, com el la pròpia seu del Festival de Cinema de Catalunya, perquè el festival jo ja vull canviar el nom i posar Festival de Cinema de Sitges, que tingui una seu fixa allà i garantir la seva viabilitat, la seva continuïtat a la vila de Sitges.
Us faig un parèntesi aquí, perquè Barcelona, la zona de les Tres Xemeneies, també fa un hub audiovisual, que suposo que, evidentment, en teniu coneixement, perquè ha estat publicitat arreu. Fins a quin punt el mercat dona tant?
Bueno, en Barcelona tenim molt bona relació i podem parlar. Jo crec que Sitges no serà competència per a Barcelona i Barcelona no serà competència per a Sitges. Sitges té uns altres atractius que no té Barcelona i Barcelona té uns atractius que no té Sitges. Ara s'ha demostrat, els darrers anys, que Sitges s'ha convertit en un plató cinematogràfic de primer nivell. Tenim diversos rodatges al llarg de l'any i hem d'aprofitar aquesta dinàmica que hem aconseguit ara per portar més activitat del sector de l'audiovisual, i Barcelona no serà mai una competència per nosaltres.
I això què pot valer?
Pues no ho sé, això s'ha de
7, 8 milions?
No ho sé, això s'ha de mirar, s'ha de fer números i sobretot s'ha de treballar molt amb el sector privat. Aquí la col·laboració público-privada és essencial, és un tema que és el fal de paller de tots els projectes que volem o que pensem que hem de tirar endavant, han d'anar de la mà del sector privat.
Una darrera sobre això. Per aquells que puguin dir en veu alta que ja ha passat l'època dels projectes faraònics per Sitges, què els diríeu?
Però és que no estem parlant de projectes faraònics per Sitges. O sigui, Sitges, i mira, Sitges no té un teatre municipal, no té un auditori municipal, i crec que és un dels pocs pobles que no té un auditori municipal. Si mirem, ara mateix no sabia dir si n'hi ha algun altre poble de les característiques de Sitges que no tingui un teatre municipal o un auditori municipal. Però, insisteixo, no és tan sols tenir el teatre i l'auditori municipal, és generar aquesta economia del coneixement, de la indústria creativa, de la cultura, que crec que és fonamental en el futur de la nostra vila.
Anem per Vallcarca, perquè, diguem-ne que per la majoria de mortals això ha caigut, pum, a plom, des de la informació del periòdico del dijous, la de l'Eco del divendres, Fomento de Construcciones y Contratas, bla, 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 tot aquest projecte més o menys tothom sap, i des d'aleshores, llevat, si no recordo malament, del regidor Xavier Salmerón, que va exposar la postura de Guanyem Sitges molt, molt radical en aquest assumpte, sobre el que entén que és un projecte especulatiu, ni per part del govern ni de la resta de partits polítics hi ha hagut allò de dir un posicionament, dir, mira, va, ens sembla. Què us sembla?
A nosaltres es van presentar aquest projecte fa un any, aproximadament. Els promotors del projecte van veure que era un projecte molt interessant. Va en la línia del que el PSC pensa, que es genera aquesta nova economia del coneixement. Però sí que nosaltres ja van expressar al seu moment als promotors que no veien clar aquestes possibles, entre moltes comilles, especulació urbanística.
És a dir, el que és hotel, vivendes...
Exactament.
Tota aquesta part.
Tota aquesta part s'hauria de revisar i és la que nosaltres no veiem massa clar. Tot el que sigui que aquest espai nou, aquest espai regenerat, fer un pol d'atracció d'activitats de universitàries, activitats de tecnologies, de la digitalització i tot això, ho veiem bé, perquè és la línia que hem de seguir. Jo crec que és una bona idea. És un projecte en costa, que n'hi ha algun més que està en elaboració.
També és centrat en Vallcarca?
També és centrat en Vallcarca.
Que ve d'una altra, empresa, ve d'una altra.
Sí, un altre equip de persones.
És dir, el que és evident és que Vallcarca està generant interès,
sí,
perquè la cimentera està cada vegada cessant més la...
Bueno, hem de partir també la primera proposta que es va traslladar al govern, proposta, per dir-li d'alguna manera, de Vallcarca, va ser una proposta de la Generalitat de Catalunya que volia transformar aquest port de Vallcarca en un port de desballestament de vaixells,
i tot el govern... Ah, no sé quin any va ser això.
Sí, doncs va ser el 2000... 2020, crec, que estava jo al govern ja.
D'acord.
Sí. I tot
sí, sí, que es va mostrar. Sí, però, sí. Per això us ho dic, perquè en aquell moment va haver un posicionament molt, molt rotund,
sí, sí.
I en canvi aquesta vegada, diguem-ne, més enllà de la notícia i d'aquest posicionament de guanyem,
bueno,
no hi ha hagut allò a dir... el govern, tal...
Sí, és curiosa la diferència, la diferència que n'hi ha hagut quan es va parlar de l'auditoria d'Aiguadors, quan es parla de Valcarca. Bueno, nosaltres tenim una altra manera de ser, una altra manera de fer i una altra manera de comunicar.
És a dir, ho veuríeu bé sempre i quan, diguem-ne, el projecte vinculat amb l'hotel i els pisos, tot això s'ha de revisar.
S'ha de revisar.
Em poso a l'altre costat perquè no sé si en el debat sobre aquest projecte això va sortir. I si l'empresa diu, escolti'm, jo si no tinc el coixí immobiliari, d'aquí no en trec el benefici per fer tota la reformulació d'aquest projecte?
Doncs pues mirarem d'aturar un altre projecte i en altres empreses. Nosaltres que no assumirem, no acceptarem, jo no vull utilitzar la paraula xantatge,
no.
Però aquesta mena de pressió jo crec que no toca i no estem d'acord en aquesta manera de fer, si es dona el cas. Creiem que aquesta possibilitat d'especulació urbanística no va d'acord als nostres pensaments del que s'ha de fer a Valcarca. I si aquest projecte no tira endavant, però que sigui, i n'hi ha un altre que en costa, que n'hi ha un altre en marxa, doncs estudiarem l'altre, i si surt un altre, doncs mirarem un altre, i si no, farem un altre nosaltres. El que està clar és que a Valcarca s'ha de recuperar aquest espai i s'ha de fer algunes coses. I jo crec que ara per ara, en la situació en què estem, millor que es pot fer al Valcarca és destinar-lo a tot el tema de l'economia del coneixement.
A hores d'ara, tot el que és el terreny de Valcarca és propietat privada, és propietat de l'empresa?
Sí.
Sí. Després hi ha el marc legal, òbviament, sí, sí. De l'espai natural on està Vallcarqui de tot el que s'ha de complir, però allò és de l'empresa.
Jo crec que als propietaris no hi haurà problema a l'hora de parlar. No.
Més enllà d'aquella reunió, s'han mantingut altres reunions a l'entorn d'aquest projecte concret de Vallcarca o això va quedar d'aquesta manera?
Nosaltres, amb mi com a regidor, no, i com a representant del PSC, tampoc. Sé que s'han parlat en altres grups,
sí, però
a nosaltres no.
D'acord. Per tal, podríem establir més o menys un fil quan a Luis Miguel García li van parlar de l'autòdrom, que no està en el nostre terme municipal, va dir, ens sembla molt bé, sempre i quan, des d'un punt de vista ambiental, això compleixi sí. El que s'ha de complir. Creieu que en aquest aspecte l'autòdrom sí que compleix?
Sí.
És un projecte que compleix. Després tindríem, fent un eix, el Palau de Congressos d'Aiguadols sí. I Vallcarca, que seria... un altre dels projectes de futur que creieu que seria interessant desenvolupar?
Sí, que són projectes en espais que ja estan utilitzats ara, sí. Ara després s'han de tirar endavant un altre tipus de projectes que ja no necessiten aquests espais. El tema de la digitalització de tot el municipi, la transformació digital i sobretot la formació en competències digitals dels ciutadans i ciutadanes. Però tot això ja és diferent, no? Ja no necessitem aquests espais com l'autòdrom.
I ara per aquells que ens escolten i diguin, bé, i això... en què ens canviarà?
En què ens canviarà? Això, el que no sé exactament en què ens canviarà, podem pensar el que ha passat en altres poblacions, sobretot ara ja sí que poso el barret de regidor de turisme, en les poblacions que s'han passat per endavant, en tema de la promoció turística digital i el tema de l'oferta turística que fan. Nosaltres ja ens hem posat també al capdavant en aquesta línia, una vegada que es van incorporar a la red de destinos turísticos inteligentes i ara estem treballant ja per la incorporació a la red de ciutats intel·ligents del Ministeri, i això és el que farà, jo crec que es farà més fàcil la vida a tothom. Es farà més fàcil la vida a tothom, tenir l'accés a la informació, poder tenir, sobretot quan parlem de l'administració, poder tenir un accés a l'administració més directe, més senzill. Jo crec que això facilitarà la vida a tothom i també ajudarà el que és revertir tot el tema de la contaminació, de la generació de CO2 i d'això que hem de començar a treballar per aquesta transició verda i ecològica que necessitem per revertir el que hem fet durant molts anys.
Els números d'aquest any estan sortint molt bé des del punt de vista del turisme.
Sí, molt bé, estem molt bé, estem molt satisfets, molt contents i hem de continuar en aquesta línia. Hem de continuar en aquesta línia, no sé si no tinc clar o no tenim clar a l'equip, estem parlant ara de com regular totes les activitats que es fan al llarg de l'any, perquè es provoca unes certes tensions dintre del departament, sobretot perquè l'administració és molt farragosa i molt lenta a l'hora de donar permisos i de controlar aquests permisos, i estem mirant de ja tancant el calendari d'activitats per l'any que ve i des de divendres, i a veure què fem, però bueno, estem molt contents.
Somriem perquè venim de l'època en què recordàvem, no sé si era quan Joan Anton Matas, els primers anys que era president del Gremi d'Hostaleria, i d'alguna manera el debat per molts responsables de l'hostaleria era que Sitges necessita activitats tots els caps de setmana de l'any. Bé, ara estem en això.
Sí, més. I dos i tres un cap de setmana.
La pregunta és si arriba un moment, és a dir, si hi ha d'haver una mena, esclar, de regulació d'això, com si després de la pandèmia podem tornar a caure amb aquella sensació que alguns sitgetans també tenien i que va propiciar el que va acabar convertint-se en aquell debat sobre la turismofòbia, que és la sensació de sentir-se una mica angoixats dins el seu propi espai. No dic que passi com a Siurana, en sí. Què han dit, ei, fins que nosaltres no tinguem això més o menys a punt, això no. Però com es pot modular això, regidor?
Això és la feina que tenim ara al departament, és complicat, no és una manera senzilla. Sitges té una dotzena d'esdeveniments anuals que això són inamovibles i que genera molta, molta economia per la vila, molt moviment també de persones que venen a visitar-nos. I després tenim totes aquestes activitats que esdeveniments que són una mica més petit, que estem valorant a veure com ho fem, de quina manera ho fem i en quines dates ho fem. Sí que és cert que en alguns caps de setmana hem estat saturats, perquè han coincidit dos, inclús tres esdeveniments el mateix cap de setmana, i això creiem des del departament que no és bo per la ciutadania ni per la vila.
Ras i curt. Estem preparats per aquest cúmul d'activitats, per tot el que suposa des del punt de vista de la logística, de l'organització, del manteniment dels espais, del trànsit, de l'acumulació de gent?
Nosaltres a Sitges estem preparats per tot. El que no tenim, potser, és la capacitat. Aquesta manca de serveis en un moment determinat, de serveis públics, de serveis de manteniment, serveis urbans, en un moment determinat és el que es genera aquests problemes. I això és el que estem estudiant. Nosaltres ja van fer un estudi de càrrega de la fragata, i el que va dir l'estudi és que no es pot fer tota la fragata i s'ha d'esponjar les activitats al llarg de la vila. I hem de recordar que Sitges són 43 quilòmetres quadrats, no és la part del centre de la vila que tots coneixem. I estem treballant en aquesta via. Sabem que és molt complicada, sabem que la població de Sitges oficial està envoltant a 32.000, quan són més normalment ja tot l'any. A més, a l'estiu doblem aquesta població i els serveis que tenim són els mateixos. Aquí sí que s'ha de treballar molt bé amb diverses administracions, a l'administració de la Generalitat, sobretot, que és la més propera a nosaltres, per a veure com podem millorar aquests serveis en aquestes èpoques que són de molt tensionades per a la vila.
En aquest sentit, hem canviat poc, eh?
Sí, molt poc.
Molt poc.
Per això hem de canviar coses. Hem de fer coses diferents del
que s'ha de fer. Molt poc, i no sé si dic que això és una qüestió gairebé cronificada,
sí,
la de la manca de serveis.
Sí, a tots els municipis.
I a tots els municipis?
Sí, jo parlo amb molts alcaldes i alcaldesses d'altres municipis, estan igual, estan en la mateixa situació. Dic, no, és que jo tinc 10.000 habitants i quan arriba l'estiu tinc 20.000 o 25.000 o 30.000 i tinc 6 agents de la policia local. Bueno, és mal endèmic en tota l'administració local, i aquí l'administració local, tots els ajuntaments hem de fer força i hem de anar a buscar la Generalitat, parlar a la Generalitat i canviar aquestes normatives que sembla que estan molt encorsetades per a que els municipis que són emblemàtics com Sitges i que tenen aquesta problemàtica doncs puguin tenir un altre tipus de servei.
Fins on sabeu, que deu ser bastant perquè formeu part del govern, el pressupost que ve és un pressupost de tisora?
Serà un pressupost de tisora, hem d'assumir totes les regidories, una part de responsabilitat que tenim per poder quadrar els números, tenim molta despesa i s'han reduït els ingressos, estem a l'espera a veure si des del govern central, a l'hora que s'estan parlant en pressupost, n'hi ha algun canvi a l'hora de les aportacions a les entitats locals, i de moment hem de ser responsables i assumir aquest retallament del pressupost respecte a l'any passat i respecte a l'anterior, però això no significarà que no fem coses. Jo crec que seguiran fent coses. A més, n'hi ha eleccions al maig, tampoc podem hipotecar, el govern actual no podem hipotecar l'acció del govern que entri el juny de l'any que ve. I Sitges seguirà treballant i seguirà prestant tots els serveis municipals que necessita el ciutadà, sense cap mena de dubte.
Però és evident que això condicionarà el que es pugui plantejar de cara al futur.
Sí, és evident, però bueno, això, com dic, primer hem de tenir clar que...
Per què? Hem començat pels projectes i els grans números i les grans coses, i la vida real serà una vida real bastant més eixuta i més modesta.
Però aquí s'ha de dir una cosa clara. Una cosa són el pressupost que tenim nosaltres a l'Ajuntament i a la força que poden tenir i els projectes que poden tirar endavant. I una altra cosa són totes les portes que hem de picar. Jo crec que el govern de Sitges, aquí no n'hi ha colors que diferencien res, ha de tenir la suficient capacitat per anar a buscar col·laboracions tant de la Diputació com de la Generalitat, com el Ministeri a Madrid, per poder tirar projectes endavant i sobretot jugar també amb el sector privat. El sector privat serà un eix fonamental de tots els projectes que pugui presentar Sitges, pugui tirar Sitges endavant.
El sector privat té capacitat per assumir en part aquests projectes?
Sí, jo crec que té la capacitat i la responsabilitat. I no tinc cap mena de dubte que ho farà amb molt de gust.
Ara em direu que sí, perquè la pregunta és retòrica. Què han millorat les relacions?
Amb el sector privat?
Sí.
Sí, jo sempre les he tingut bé.
Ah, sabia que en diríeu això.
No, sí, sempre les he tingut bé. He tingut moments de tensió. I, home, si emmarquem els moments de tensió...
Ah, fem l'eufemisme dels desencontres. Ha passat l'època dels desencontres?
Sí. Jo tinc molt bona relació, i, a més, molt bona relació personal amb els representants del sector econòmic. Sí que hem tingut moments de desencontre, moments de diferències, però si emmarquem aquests moments que hem tingut en l'any 20 i l'any 21, que estan en una pandèmia i la situació per tots era molt estranya, però bueno, jo estic sempre a disposició del sector econòmic i em consta que la relació està bé.
Què us demana el sector?
Què ens demana ara? Es demana projectes, es demana mirar cap endavant, es demana el que és el sector amb el que més en contacte estic jo, reforçar el que és l'oferta turística de Sitges. Estem treballant en aquesta vila. Hem de tenir clar, l'equip de turisme, la regidoria de turisme és l'equip de màrqueting de la ciutat, és el que ven la ciutat i ven el nom de Sitges. I es demana reforçar aquesta activitat, però també es demana fer coses noves, i jo es demano també que ens ajudin a fer coses noves. No n'hi ha una sensació ara ni de distanciament ni de desencontre, al contrari, estem treballant i volem continuar treballant plegats en projectes de futur, i jo estic content de la relació que tinc ara.
Les coses noves passen pel que heu dit al principi, per aquests projectes vinculats amb...
Sí, s'haurà de buscar també uns altres projectes. Això són projectes que...
Amb altres economies que no siguin directament...
Clar, exactament. Això és el projecte del cursal d'Aigua 2. Estem parlant d'un projecte que serà realitat, si és realitat, serà realitat dintre de 6 anys. Sent molt, molt optimista, 6 anys. El que no podem estar 6 anys esperant per fer aquest projecte. Hem de fer més coses. I el sector turístic s'ha de transformar també. I el sector de l'hostaleria també s'ha de transformar, i sobretot el sector nocturn també s'ha de transformar. I jo crec que en aquesta línia anem tots. Sabem que ara és una situació molt diferent, tenim unes altres eines per poder treballar, i sobretot la societat també ha canviat. L'altre dia teníem una conversació amb un propietari d'un local d'oci nocturn que deia, és que allargar l'horari fins a les 4 de la matinada, si no n'hi ha una discoteca, bueno, és complicat. Bueno, pues mirarem de veure si es pot fer una discoteca. Però és que ara també, sobretot si surts per la nit, la gent ja no es queda fins a les 3 de la matinada, fins a les 4 de la matinada. Surt a sopar abans, després va a prendre's una copa una mica abans, i a les 12, a la 1, ja es recull a casa.
Recull a casa, o la gent se'n va a casa seva, per què no hi ha oferta?
Pues segurament això és un dels problemes que tenim. No tenim una discoteca solament al poble.
Dic perquè ells, pares i mares, que poden dir, escolta'm, els meus fills se'n van a Sabadell o se'n van a... Sí. O on sigui, pues a passar
això,
la nit.
Això jo crec que no és bo per ningú, sobretot que la nit que hi ha este moviment no és bo per ningú. Jo crec que el millor és que la gent jove es quedi a Sitges.
Això tan simple de dir, l'Ajuntament no muntarà una discoteca.
No, evidentment que no la muntarà, però l'Ajuntament ha de buscar la fórmula per ajudar el sector econòmic per trobar l'espai i la normativa suficient per fer una discoteca.
Esclar, no us preguntaria, qui vol una discoteca al costat de casa?
Depèn. N'hi ha discoteques a Barcelona?
No, no, no es dic que no, eh?
Depèn. És que depèn.
Però com que va haver un debat molt intens,
sí, però...
a l'entorn de l'oci nocturn, la conciliació de la son, evidentment, i del descans dels veïns... I
sí,
tot
però
això.
Ara mateix n'hi ha una normativa que és molt restrictiva i molt favorable als veïns. Jo crec que aquí no n'hi ha cap dubte, i qualsevol projecte que tiri endavant tindrà que passar moltes filtres i moltes regulacions, tant a nivell local com a nivell autonòmic, a nivell estatal com a nivell europeu. Surto una mica del mapa, parlaven aquest cap de setmana passat a uns companys del Baix Llobregat del tema de l'ampliació de l'aeroport del Prat. És que al final, si es fa o no es fa, ho decidirà la Unió Europea. I la Unió Europea decidirà com es fa i com no. És una cosa que sé, la Unió Europea és la que invertirà en aquest espai i ella dirà com es fa i com no es fa. Pues aquí és el mateix. No és que surti un grup de privats acompanyats a l'Ajuntament, farem una discoteca al cap de la vila. No, aquí no es pot fer, per això pues buscarem l'espai, buscarem, a veure, com es pot fer una discoteca que la gent jove de la vila i dels voltants puguin venir a gaudir d'aquest espai d'oci amb totes les garanties, en tota la seguretat. I això jo crec que s'ha de treballar a partir d'allà.
Ho dic d'aquesta manera i matiseu el que faci falta. El futur de l'oci nocturn no passa pel 1er de maig? Passa per algun altre lloc?
No, jo crec que el 1er de maig és un referent...
Deixant de banda, el paper del 1er de maig. No. Però en referim a aquest oci de discoteca o de discoteca de més, passa per un altre lloc?
No, bé, agafo, per exemple, quan teníem aquí el Patxà, o teníem l'Atlàntida, el 1er de maig, el carrer del Pecat...
Era la prèvia, l'Atlàntida.
Ja sí, està, sí. I funcionava perfectament, no havia cap problema. El que hi hagi una discoteca no repercutirà en l'oci del 1er de maig, al contrari.
Però millor m'ho poseu. 1er de maig ha de tenir un paper, però és clar, com que l'Atlàntida no obrirà mai més com a discoteca, si n'hem de tenir alguna, on la tenim?
Pues això és el que tenim que buscar, a veure si tenim espai on es pugui construir.
Hi ha espai?
Sembla ser que sí, que n'hi ha algun espai que es pot construir, però jo...
Ai, quan em diuen sembla ser?
Sembla ser
on?
Jo, fins que els tècnics de l'Ajuntament no em diguin, mira, això sí que es pot fer o no es pot fer, perquè ja saps que la normativa urbanística és molt complicada, no puc avançar.
D'acord.
No, perquè no ho tinc clar.
A l'aquàtic?
No, a l'aquàtic, ara aquesta setmana passada em van trucar un representant d'un tenista, que va ser finalista Roland Garros,
Representant d'un tenista finalista Roland Garros.
Sí. Que vol tenir una reunió i hem quedat la primera setmana de novembre, que vol presentar un projecte per l'aquàtic.
Per l'aquàtic.
Ja l'he dit que és un espai privat, però jo, com sempre faig, escolto a tothom.
Mira que està encallat allò de l'aquàtic.
Sí, pues ara sembla que la setmana que ve...
Fa anys que està encallat. Tot és privat, eh?
Sí.
Tot.
Sí. I aquí la primera setmana de novembre... farem una reunió i a veure què és el que presenta.
Encara que sigui privat, el propietari de l'aquàtic, en més d'una ocasió, és a dir, hi ha una relació amb l'Ajuntament, diguem-ne suficient com perquè es pugui, no sé si dir, que consensuar un projecte de futur per allà.
Jo crec que des de l'Ajuntament, creient que aquest espai no es pot mantenir tal com està ara, s'ha de fer alguna cosa i el propietari dels terrenys està en la mateixa línia. Ara, si aconseguim que...
És a dir, que l'espai no pot continuar degradant-se d'aquesta manera.
Exactament. Aleshores, si aconseguim que tant el públic en aquest cas com el privat anar en la mateixa línia, no n'hi haurà problemes per poder...
Esclar, poseu d'una manera... Què deu voler el representant d'un tenista per allà?
No ho sé. No, la veritat és que no ho sé, eh? No ho sé. Preguntes la segona setmana de novembre i t'ho diré.
És a dir, la primera setmana de novembre tindré una reunió,
per
veure si pot haver intenció per part d'un privat.
Presentar un projecte i a veure què...
D'acord. Ara no sé si dir si també, de cara al futur, el que és molt evident, des d'un punt de vista públic, no hi ha prou diner per fer determinades inversions, per tant es tracta de captar l'interès dels privats, però... dibuixant els límits de...
Home, sí, el límit... Primer, el respecte al ciutadà i la ciutadana de Sitges, això està clar. I com parlàvem tu abans, nosaltres tirar projectes endavant des del govern és molt complicat, des de l'Ajuntament no tenint aquesta capacitat. Però Sitges té un nom, té una marca reconeguda nacional i internacionalment, i n'hi ha persones que volen fer coses i s'apropen a Sitges perquè volen fer algun projecte o presentar algun projecte, nosaltres encantat, i més si són projectes que són molt atractius, o com sembla ser aquest, que pot ser atractiu, o com el tema de l'autòdrom, encara que sigui d'un altre municipi, o el tema de Vallcarca. Jo crec que és això, ara estem en aquesta situació, tenim alguns espais que s'han de recuperar, s'han de regenerar, i tenim projectes que venen a picar-nos a les portes. Bueno, parlem, escoltem i a veure què podem fer.
De tot el que hi ha sobre la taula, i encara que no sigui el municipi de Sitges, l'autòdrom és el que està més avançat?
Jo crec que sí, que està molt més avançat, i sembla que la data d'inauguració era a mitjans del 24, no recordo ara, està molt més avançat, i de moment sembla que n'hi van haver un parell de recursos judicials, un sembla que està encara en vigor i l'altre no ha canviat res del projecte, i nosaltres encantat que el municipi del costat faci projectes a casa nostra.
I amb les platges què fem?
Pues les platges que fem, això és
un... Si és que després de tota la polseguera del seu
dia... Bueno, però les platges que fem, aquesta pregunta la fem, jo crec que tots els alcaldes, alcaldesses, responsables de governs de tota la costa mediterrània. Tenim un problema global, tenim un problema a tot arreu, ja no tan sols a Sitges, i hem de mirar a veure quina és la fórmula. Jo ja no m'atreveixo a dir res ja, a comprometre'm a fer no sé què, perquè cada vegada que dius, escolta, farem això... Comences a treballar i et trobes una solució millor si no fem, en vez de fer això, ¿por qué no fem això? I al final és molt difícil perquè o atures tot això i prens una decisió, encara que t'equivoquis. Si t'equivoques, és mala sort, demanes disculpes a la ciutadania, s'hem equivocat i tires un altre projecte. Però sí, que el que no podem fer és experiments. Hem de començar a treballar en quin és el millor projecte de totes que n'hi ha ara. No sé si seran els biorocs submersibles, si seran aquests espigons flotants, o si fer un espigó nou, no sé quin és, perquè cadascú diu, i són gent que sap, més que jo, sobretot més que jo, cadascú diu quina és la millor solució, i al final tindrem que prendre una decisió. Quina? No ho sé. Jo estic parlant amb el Xavi Roig, que porta tot el tema d'aquest, que parla amb representants de la Diputació i del Govern de la Generalitat, a veure, inclús amb sector privat, a veure què podem fer. I nosaltres el que sí que tenim molt clar és que Sitges viu del turisme, Sitges viu del sol, Sitges viu de les platges, no només viu d'això, però viu d'això, i hem de continuar posant en valor aquest patrimoni que tenim.
Mentrestant, què?
Mentrestant, bueno, jo...
Mentre no es prengui aquesta decisió, dic per si
És com tot. Mentre no es pren la decisió, pues tenim que esperar que la natura sigui sàvia, que no faci molt de mal.
Sigui benèvola.
Sigui benèvola en la nostra costa. Aquest estiu hem tingut, com deies tu al començament, un estiu molt bo, amb la nova oferta del Xiringuitos està fantàstica, i jo crec que, bueno, hem de tenir una mica de paciència a tots. El que no podem fer és cometre errades. No podem fer, deia fa una estona ja, el que no podem és cometre errades que ja han comès abans, no? No podem fer el mateix que feien abans, hem de fer coses noves, encara que no sé si serà la solució un any o cinc anys, però hem de fer coses noves, no podem fer el que feien abans.
Per tant, si mai arribeu a manar, aportació de sorra, no.
I és que, aunque mani, jo em presento...
Enteneu-me.
Sí, jo em presento a les eleccions i em presento per guanyar i em presento per governar Sitges, per aconseguir l'alcaldia. I jo el mateix que dic ara, lo deia fa un any, dos anys i tres anys. Jo al meu programa electoral del 2019 ja ho deia, que no faríem aportacions extraordinàries de sorra a la platja. Ja ho deia el programa electoral. I jo tinc l'obligació moral de complir el meu programa electoral, i això és aplicable també a l'auditori d'Aigua Dolç. Sí que en un moment determinat, l'any 20, que acabaven d'entrar nosaltres al govern, en plena pandèmia, quan havia un problema de generació d'economia al municipi, jo sí que vaig dir, en aquesta situació, de manera excepcional, jo estaria a favor de que es fes una aportació extraordinària de sorra. Ara ja no. Però és que ara ja no, i el 2019 tampoc, perquè ja ho deia el nostre programa electoral. Hem de buscar una solució. Sí que és cert que aquesta legislatura està molt difícil, molt complicada, dos anys de pandèmia, ara estem en una guerra a Ucraïna, i està molt complicada, i no, és que no hem pogut fer res. O sigui, jo moltes vegades faig la broma al meu equip, digo, si és que agafem el programa electoral del 19, tachem el 19, posem 23, i és el mateix, perquè no hem pogut desenvolupar res del que nosaltres presentàvem en el programa electoral. Ara, ha canviat la cosa, encara que tenim una guerra a les portes d'Europa, ha canviat la cosa, hem de començar a treballar en projectes de futur, no tornar a fer coses del passat, sinó parlar de projectes de futur.
Estan millor les coses entre Esquerra i els socialistes aquí que no el govern de la Generalitat.
Sí, jo tinc molt bona relació amb l'alcaldessa, sobretot, la senyora Carbonell, i bueno, bé, jo és que porto bé, tinc molt bona relació amb tothom, que jo sàpiga.
I si canvia el govern de la Generalitat? Ho dic per a l'hora d'anar a picar portes, perquè...
Jo crec que serà un avantatge més per nosaltres. Crec que el president Aragonès s'equivoca en aquest tancament, aquest filtre, no vull dir línia vermella que ha posat als socialistes, crec que s'equivoca, no ha calculat bé els seus números, però nosaltres, els socialistes, el que hem fet sempre és oferir la nostra mà, oferir-nos per ajudar, oferir-nos per col·laborar, encara que sigui des de fora del govern, en el cas del Salvador Illa, no ha demanat en cap moment entrar al govern, però sí que estès la mà i dir, escolta, parlem de pressupostos, parlem de futur, parlem de la transició ecològica, parlem ara del conflicte que hi ha a la cúpula dels Mossos d'Esquadra, i això és el tarannà dels socialistes que hem tingut sempre.
El Consell Comarcal també ve?
Sí, molt bé. Sí.
Bé amb Junts, bé amb Esquerra. Bé amb...
Sí. Sí, bueno.
I lo que se tercia, que deia.
Bueno, no. Quan parlo als companys de partit i diuen estic governant en Sitges, estic governant en Esquerra i la CUP, el Consell Comarcal estic governant en Junts, doncs... i la presidenta del Consell Comarcal de Junts és la cap de l'oposició a l'Ajuntament. I pots dormir? Diu, molt bé.
Bueno, cal reconèixer que no deu ser fàcil de defensar això, eh?
Sí, no,
és que... Des del punt de vista, entenem, estrictament allò de l'ortodòxia...
Bueno, per això s'ha d'explicar
molt
bé.
En clau local.
Clar, això és en clau local, és el que és l'activitat municipal, no té res a veure amb altres, i sobretot el que és molt significatiu i molt interessant, en el meu cas, és que jo tinc molt bona relació personal amb Mònica Gallardo i Aurora Carbonell, i no genera cap... A mi no genera cap problema, crec que a ells dos tampoc, no? Però jo em sento còmode i sobretot em sento còmode perquè puc governar, que és el que nosaltres vam presentar a les eleccions.
Tan còmode com per... Va, acabem amb això.
Sí.
Si en el futur es plantegés la necessitat de pactar, estaríeu igual de còmode amb Mònica Gallardo que amb Aurora Carbonell?
La meva opció sempre serà un govern d'esquerres, ho he dit sempre i ho mantinc, sempre serà un govern d'esquerres la meva primera opció, però al final seran els ciutadans i ciutadanes els que depositin el vot a la urna i el abans del 16 de juliol, que sembla el 14 de juny, perdó, que es constitueix l'Ajuntament, hauran de mirar els números que tenim.
Però si fos per sempre... Luis Miguel García, no us caurien els anells si l'aritmètica digués, doncs mira, anem en junts.
No, és que jo tindré la possibilitat i l'obligació de governar. O sigui, jo crec que tindré la possibilitat de governar i a més tindré l'obligació de que els vots dels ciutadans es vegin reflectits al govern. I jo presento per guanyar, i em presento per governar, i em presento per aconseguir l'alcaldia. Aleshores, el meu objectiu és aquest, que la meva prioritat sempre serà un govern d'esquerra, o sigui, no tinc cap dubte, o sigui, jo crec que tothom ho sap, perquè ho he dit moltes vegades. Ara bé, al final els ciutadans són els que posen els vots i al final els números s'han de comptar. Per això el PSC i qualsevol altre partit.
Els ciutadans posen els vots i al final els elegits són els que elegeixin.
Sí. Per això és la democràcia participativa és aquesta i jo crec que és el millor model de democràcia.
D'aquí 7 mesos més, de moment, entre Aiguadols, l'Autòdrom i Vallcarca. I, atenció, el representant d'un tenista finalista de Roland Garros, jo que sóc un negat, qui era el tenista finalista de Roland Garros? Allà a la redacció, si és que algú d'allò diu, qui?
Tres setmanes sortim de dubtes.
Tres setmanes sortim de dubtes. Luis Miguel García, gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.